Bona tarda, senyores i senyors. Com tots els dissabtes, us saludem des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona. Aquest dissabte ens acompanya el Leandro Lamor. Bona tarda, Leandro.
Bona tarda.
I també el Manel Manchón. Benvingut, Manel.
Bona tarda.
I la convidada d'aquest dissabte al Converses és una politòloga, és professora de la Universitat de València, exdirigent de Lliga Democràtica, una Lliga Democràtica que està allí en stand-by. Saludo ja la senyora Astrid Barrio. Molt bona tarda, senyora Barrio. Benvinguda.
Molt bona tarda. Un plaer.
I gràcies per estar amb nosaltres. Feia temps que la volíem convidar, perquè sempre és un luxe escoltar les seves reflexions del món de la política, que està molt complicada i revoltada. Ara tenim les eleccions, estem ja en plena campanya electoral de les municipals, ja en parlarem una mica, però avui l'hem convidada perquè vostè és notícia, no fa pas gaire, la Generalitat ha escollit aquest comitè de savis que ha de dissenyar això que s'anomena l'acord de claretat. I el senyor Pere Aragonès, que és el president de la Generalitat, crec que la va trucar vostè per dir-li al senyor Astrid Barrio, vull que participi en aquest comitè d'assessors. Va néixer la història, la va trucar el senyor Aragonès?
No em va trucar, no té tanta èpica. No em va trucar el senyor Aragonès, es va posar en contacte amb mi, la persona que és el responsable d'aquest grup de treball, que és el Marc Sant Jaume, que és un col·lega meu, per encàrrec del president, però la trucada la rebo directament del Marc Sant Jaume.
Molt bé. Aquest fitxatge, senyora Barrio, vol dir que vostè està acostant-se al món independentista o que el món independentista s'ha tornat més realista, s'ha tornat més assenyat, ha tocat de peus a terra? Com ho veu vostè? Aviam.
Primer qüestionaria, no?, aquesta idea de fitxatge, perquè de fet el que se'ns encarrega bàsicament és fer un informe, i se'ns ho encarrega un grup d'acadèmics que tenim, doncs, tant trajectòries acadèmiques, venim de diverses disciplines, com vitals i polítiques doncs diferents. Aleshores, crec que el que s'ha intentat fer és un exercici de donar veu a persones diverses per tal de pensar un mecanisme que pugui contribuir a la gestió, i parlo de gestió, no de resolució, no cal ser tan ambiciosos, però la gestió d'un conflicte, del conflicte polític, no?, que en el fons és un conflicte de naturalesa territorial, de l'encaix de Catalunya en el conjunt d'Espanya.
Ara li preguntaré pel tema de l'acord de claretat, però li deia vostè, s'ha acostat al món independentista o el món independentista aterrat, o està aterrant?
Jo crec que bàsicament ens trobem persones que, tot i tenir idees diferents, considerem que hem de seguir, per resoldre o per conciliar aquestes idees, hem de posar-nos d'acord amb uns procediments. I crec que, si parla d'aterratge, doncs sí, tenint en compte d'on venim, que una part del món, o l'independentisme, el que va decidir és trencar els consensos sobre les normes, doncs potser sí que hi ha hagut, i alguns hem denunciat de manera molt enfàtica, doncs la dificultat que hi ha en un sistema democràtic per trencar els consensos sobre les normes, doncs potser aquí sí que hi ha hagut una reflexió evident d'una part del món independentisme en què, a banda de l'acceptació de la legitimitat de les demandes, la legitimitat també passa per l'acceptació de les normes.
Molt bé, i això de l'acord de claretat, expliqui als nostres oients, els que estan ficats més al món de la política segur que estan ben assabentats, però hi ha molta gent que no coneix què és això de l'acord de claretat. Què és exactament, d'on ve, i si ens ho pot fer uns titulars, aviam.
Primer, el que s'ha de matitzar és que la idea d'acord de claretat en si és novedosa, però el que no és novedós és la idea de claretat, que s'ha d'enmarcar en el procés que va viure el Quebec respecte del Canadà, no? Aleshores, després d'uns referèndums al Canadà en el que les províncies, que són les entitats autònomes, no?, en aquest cas les parts de la federació, equivalents a les comunitats autònomes, tenen més o menys reconeguda la capacitat, o no la tenen prohibida la capacitat per convocar referèndums, després de la convocatòria de dos referèndums, el govern canadenc va adreçar una pregunta, una sèrie de preguntes a la Cort Constitucional, bueno, a la Cort Suprema, per preguntar en quines condicions, com s'hauria de gestionar un conflicte d'aquella naturalesa en què una part del territori impugna la seva pertinença a aquest territori. Aleshores, l'interessant d'aquestes circumstàncies és que intentaven, o es va intentar, conciliar alguns principis bàsics, no? El principi de legalitat, el principi democràtic, el principi de les minories i, en el cas canadenc, el principi federal. I a partir d'aquests principis es va donar una resposta que servia de guia per gestionar aquesta mena de conflicte i, si es donaven les determinades circumstàncies, obligar a negociar una eventual secessió. I, per tant, va aclarir, no, els termes. Per tant, no podem parlar d'un acord de claredat, però sí una idea de claredat. Aleshores, ara del que es tracta és, a partir d'aquest model i d'altres models que han gestionat conflictes territorials, que sorgeixi, la idea del govern és fer una proposta d'acord de claredat. Nosaltres el que farem serà veure què s'ha fet i quins possibles camins podrien haver-hi per gestionar aquest conflicte.
Això al Canadà, però això és aplicable aquí a Espanya, senyora Astri?
Automàticament no. No és automàticament aplicable al mateix model que es va utilitzar allà, bàsicament perquè, com us deia, a Espanya les comunitats autònomes no poden convocar referèndums, per tant aquest precedent i els referèndums que hi ha hagut no són legals, no són legítims i els seus resultats no són reconeguts per ningú, més que per un sector de l'independentisme. I després a Espanya també existeix un títol 2 de la Constitució que estableix molt clarament que Espanya és una unitat indivisible, que hi ha una única sobirania, encara que reconeix les nacionalitats i les regions. Aleshores, això és un escull fonamental perquè la llei ja no permet una aplicació automàtica, però també perquè no s'han donat les circumstàncies que sí que es van donar al Canadà. Aleshores, traslladar aquesta idea de claredat al cas espanyol i al cas català, doncs segurament exigirà una mica de creativitat.
Clar. Molt bé, doncs això ens dibuixa un camí molt llarg de cara al futur, però bueno, ja anirem parlant d'aquí fins que acabi el programa. Leandro, Manel, micròfons per vosaltres, som-hi.
No, jo volia començar amb aquesta idea que, clar, just després del procés i de tots aquests anys que han estat realment complicats, com tornar a pensar en aquesta possibilitat de trobar una sortida, per molta gent és com que ens ve o que pot, sí, com d'alguna forma ens ve com de nou, no? Com pensar, hem de pensar una altra vegada en termes de conflicte territorial, de conflicte polític, com ha dit, i és veritat que, per exemple, els dirigents independentistes l'utilitzen, no l'altra part. Llavors, de cara al futur, realment és una qüestió que queda pendent o que es pot passar pàgina, com per moltíssima gent des de la resta d'Espanya s'ha passat. S'ha dit, hi ha hagut condemnes, hi ha hagut una sentència, tornem-hi, hem fet indults per part del govern, s'han fet indults, per tant, passem pàgina i tornem-hi a començar d'alguna forma. I amb aquesta iniciativa s'està dient no, aquí hi ha un conflicte polític i costa per moltíssima gent tornar a pensar en termes de conflicte polític o de conflicte territorial.
És que tot depèn de com definim el conflicte territorial i negar l'existència d'un conflicte sobre la qüestió territorial a Espanya crec que no s'ajusta a la nostra realitat històrica, perquè de fet la impugnació del model d'estat que ha fet la perifèria no és algú que hagi passat fa 8 anys, vull dir que és un problema secular, és a dir, que els territoris, i més a més tenint en compte que hi ha hagut canvi substancial, canvis de majories, canvis de voluntats, doncs mantenen la vigència d'aquesta impugnació. Altra cosa és que puguem dir fins a quin punt aquesta impugnació va tot en un mateix sentit i, per tant, hi ha una voluntat majoritària d'X, del referèndum o d'una altra cosa, i altra qüestió és que no hi hagi, i sobre això hi ha molta evidència, diferents visions sobre la gestió de la... Digue-li conflicte territorial, digue-li repartiment del poder. Si jo crec que podem... En el fons, el que vol dirimir el conflicte territorial és com reparteixes el poder polític en un marc que no és una illa, que estem situats en el si de la Unió Europea. Per tant, del que hem de parlar és de com es reparteix el poder amb sistemes de govern a múltiples nivells. Hi ha uns que diuen que volen la independència. Hi ha uns altres que potser consideren que el tema es resol per la via econòmica, no? I que volen un pacte fiscal o una millora. Hi ha uns altres que, jo per exemple, no me n'amago, jo opto per una via federal. Hi haurà no? Des de fa uns anys tenim una opció política amb un pes important a Espanya que el que impugna és la descentralització política, que combat l'estat de les autonomies. Per tant, també està considerant que hi ha un conflicte territorial i està donant una recepta per combatre'l. Hi ha d'altres que consideren que ja els està bé l'autonomia. Hi ha alguns que pensen, home, que val la pena, ja que l'Estatut va sortir com va sortir, que potser valdria la pena intentar una altra via. És a dir, d'una manera o d'una altra, tots consideren que l'encaix no satisfà plenament a tothom, no? I aleshores del que es tracta és de buscar, sense que la qüestió monopolitzi, una via per gestionar aquesta circumstància. Jo el que estic molt d'acord, i no seré jo qui contribueixi a aquesta circumstància, és a que això serveixi per tornar a engegar la roda del procés. És a dir, em semblaria molt problemàtic. I com interpreto jo el procés? Jo interpreto el procés bàsicament com un moment de competència màxima entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya, pel control de l'autonomia, paradoxalment, no per fer la independència, però que fa que la política pública quedi monopolitzada per una qüestió, que és la celebració d'un referèndum. Absolutament supeditada. I de fet, això ho estem veient aquests dies, no? Amb algunes urgències que tenim, que evidencien que, com que la política, tota la política ha estat monopolitzada per la qüestió del referèndum, doncs segurament s'han descuidat alguns aspectes. Crec que no podem caure en això, no es pot caure amb això, però tampoc podem caure amb la idea de dir passa pàgina i ja està, no? No, passa pàgina no, perquè hi ha moltes ferides, molt diverses ferides, i el primer que cal també reconèixer que hi ha moltes ferides i de diferent tipus, que els ofesos no només són uns, que els ofesos segurament som tots per diferents raons, i pensar si podem gestionar aquesta situació de manera simultània a l'elaboració de polítiques, però sense pensar que aquesta és una qüestió que està completament resolta. Per què? Perquè hi ha moltes insatisfaccions respecte de com està encaixada Catalunya i Espanya. Ara, fer d'això l'única qüestió política em sembla un error. Abandonar-ho completament i pensar, com pot pensar potser alguns sectors del constitucionalisme, de hem guanyat i per tant ja no cal fer res, em sembla que no dona resposta a les aspiracions de sectors importants i que, per tant, val la pena començar a pensar en altres termes els que hem pensat fins ara.
Leandro, ara sí.
I quin calendari tindrà tot això? Quan tindreu la feina feta per lliurar al govern i dir això és el que hi ha?
A veure, nosaltres tenim l'encàrrec de lliurar les respostes a les preguntes a mitjans de juny. I a partir d'aquí, com el propi govern va anunciar, però això ja no és una cosa que sigui competència nostra, vull dir, nosaltres de fet som una part de tota una seqüència que el govern ha dissenyat en el que nosaltres participem lliurant aquest informe i en algunes passes posteriors del disseny que ha fet el govern. Per tant, la nostra feina grossa és en un temps relativament breu. I després la gestió que en faci el govern, ell ha previst un calendari, crec que és fins al mes d'octubre, amb el que inclourà un procés participatiu, en el que inclourà també una consulta o un intercanvi amb els partits polítics, amb el que inclourà també reunions amb entitats de la societat civil, per ell acabar al final fent la seva proposta, perquè també el que ha de quedar molt clar és que aquest comitè acadèmic no farà la proposta, és a dir, el que farà serà plantejar alternatives i explicacions respecte de com s'han gestionat conflictes semblants a conflictes de naturalesa territorial que siguin equiparables al nostre, com s'han gestionat, i a partir d'aquí intentar doncs eixamplar una miqueta l'horitzó.
Tampoc n'hi ha tants, no, de conflictes. Com dius, jo no sé si la paraula correcta és conflicte o no és conflicte, però tampoc hi ha tantes discrepàncies o divergències, o com vulgui dir-ho, com per tenir un referent del que passa aquí a Catalunya, no?
Bueno, del món, no és tan estrany.
Quebec,
no és
Escòcia...
tan estrany, perquè de fet, en tots els processos de construcció de l'estat-nació hi ha hagut impugnació per part de la perifèria, és a dir, no és tan estrany, el que passa que segurament una de les particularitats d'Espanya és que aquesta impugnació es fa des de molt d'hora i s'ha mantingut vigent en el temps. Per tant, si aquesta impugnació, és a dir, la pròpia existència a Espanya de molts territoris en els que hi ha partits d'àmbit no estatal o partits nacionalistes, és una evidència de que les perifèries impugnen el model territorial d'estat i que voldrien altre tipus de relació. Quan mirem el nostre sistema polític i veiem que al Congrés dels Diputats hi ha molts partits amb aquesta presència, vol dir, home, que el disseny genera, és imperfecte, no? genera discrepàncies.
Bueno, però hi ha comunitats com Catalunya, País Basc, Navarra, que, o inclús Galícia, que bueno, són unes autonomies potents amb pràcticament tot. País Basc, poc li falta, i a Catalunya no es falta pràcticament res.
Segurament, des del punt de vista... No. Bueno, hi hauria alguns federals que dirien que justícia, és a dir, no podem pensar que el fet que ja tenen ha d'implicar que hi han d'estar contents, perquè un estat democràtic ha d'assumir doncs, que cadascú pot voler el que vol. Sí. Ara, també hem d'assumir que el fet de voler-ho no implica necessàriament que puguis aconseguir-ho. Vull dir, aquest principi també crec que s'hauria de deixar molt clar. Les aspiracions són legítimes i de fet Espanya no és un estat militant, és a dir, permet que fins i tot puguis impugnar els propis preceptes constitucionals, però no hi ha res que t'obligui o que t'hagi de garantir que tu puguis satisfer les teves aspiracions. Per tant, doncs és legítim que hi hagi qui vulgui altres coses. El que passa que si hi ha molta gent que vol altres coses i que les impugna, han de ser un estat que es diu democràtic, ha de parar atenció a aquestes demandes. Aquí podem caure amb el parany de dir, bueno, és que clar, Catalunya o els catalans o una majoria dels catalans, després podem entrar a discutir què vol dir això de les majories i com es mesuren. Volen fer canvis, però com que són minoria a Espanya i Espanya invoca el principi de legalitat, mai podràs fer-ho.
Canviar-ho.
No? Una de les coses interessants del dictamen del Quebec és, o de l'experiència canadenca, és la incorporació del respecte al dret de les minories. No? I per tant, el fet de que siguin tingudes en compte totes les minories, assumint que a Espanya els catalans que volen segons quines vies són minoria, però també assumint les demandes que a Catalunya podrien ser minoritàries. No? I aleshores, aquest doble respecte als drets de les minories em sembla que és molt important, sobretot perquè a Catalunya en els últims anys s'ha tirat molt del principi majoritari. El principi majoritari que l'Estatut d'Autonomia exigeix de manera molt reforçada i, en canvi, només hi ha hagut suficient... Només
52% fa molt, no?
Que no existeix, d'altra banda, un 52% que no existeix.
Que ho posen davant de tot.
Però, esclar, si pensem que per qualsevol reforma institucional forta el nostre Estatut exigeix 2/3, doncs, home, podem fer una hipòtesi bastant sòlida que qualsevol altre canvi, com a mínim, per atendre qualsevol altre canvi, com a mínim hauria d'exigir també aquests quòrums, no? No l'estricte criteri majoritari, que és el que s'ha aplicat aquí, ignorant a una minoria molt ampla des del punt de vista parlamentari i segurament majoritària des del punt de vista social.
Manel, Leandro.
Clar, llavors, de la feina que feu, el govern haurà de decidir, no?, i proposar una sortida política que podria passar doncs, o per endegar un nou procés independentista, si fos el cas, o hi ha d'altres fórmules, no? Però jo li pregunto, no seria millor, ja sé que hi ha una part de l'independentisme precisament que està en contra, però refer aquell estatut que va quedar a mitges, que en tot cas una part important, no tota ni majoritària, però una part va anul·lar el Tribunal Constitucional, i que aquesta reforma pogués implicar una reforma de la Constitució, i llavors anem a l'arrel del problema.
Bueno, això una mica és el que ja es va intentar, no? I la idea que hi havia darrere, no? de la proposta que sorgeix de Maragall és una mica aquesta, no? Per la via dels fets, provocar una reforma. No sé si això té molt recorregut. En tot cas, el que sí que sabem és que una reforma de l'Estatut, per definició, exigeix un elevat consens. Aleshores, aquesta podria ser una via per decidir exactament, no? Tal com ho defineixen alguns, no? Quin és, com es gestiona el conflicte polític, no? O què volen els catalans. Aquesta seria una via que, a més, està perfectament establerta. Ara, que d'això se'n deduís una reforma constitucional, això no depèn de la voluntat expressada en l'Estatut, perquè podríem tornar a estar en la circumstància de que si l'Estatut pensa en una reforma constitucional i estableix uns termes que ja no són constitucionals, podríem tornar a estar en la mateixa situació que vam estar el 2006. Però jo crec que seria una via per intentar refer els consensos, no? Perquè segurament un dels problemes, una de les conseqüències de la manca d'acord amb l'Estatut és tot el que ha vingut després, és a dir, l'Estatut en certa mesura és l'expressió màxima del trencament del consens intern, no? Amb el pacte del Tinell, l'exclusió del PP, no? I com és allò de esos polvos, estos lodos, no? Aleshores, tot passaria per començar a refer una mica els consensos interns. Que consens no s'ha d'interpretar com a unanimitat, no? La Constitució és una Constitució molt consensual, però no és una Constitució unànime. El que passa que sí, lo suficientment avalada per sectors molt amplis com perquè tothom se la pugui sentir seva. En canvi, l'Estatut, doncs, va haver-hi uns que el van reconèixer, va haver-hi uns altres que no el van reconèixer, i els que el van reconèixer se'n van acabar... Clar, recordem que Esquerra se'n desmarca del procés de l'Estatut, que el PP l'impugna. És a dir, no és una norma consensual.
Sí, al contrari.
Tornem a buscar consensos, però el que hem de veure és quines vies hi ha per refer els consensos.
Que hem de començar per aquí, per Catalunya, no? Que seria el primer, l'Estatut, posant per cas, una entesa...
L'Estatut i després, o qualsevol altre acord.
I després anar fins al Congrés, una reforma de la Constitució, el títol segon... Bueno, són passes, no?
Sí, però això no dependria tant de... És a dir...
No, però són passes, no?
No, clar, una de les coses que segurament...
Quan largo me lo fiáis, entonces,
clar,
no?
Clar, segurament una de les coses que haurem de fer amb responent les preguntes és explicar, no?, que hi ha diferents camins i que els camins tenen passos i seqüències diferents i que cadascuna implica unes coses i implica unes altres. Però és bo que siguem capaços de reflexionar i d'oferir diverses vies i sortir del carreró sense sortida de només hi ha un possible mecanisme de solució que passa pel referèndum. Clar. És a dir, el referèndum pot ser una via, però potser n'hi ha d'altres, no?, que compleixen les mateixes condicions o que satisfan els mateixos principis, que és cap a on jo crec que hem de començar a girar. És a dir, no mirem tant els instruments específics i mirem quins són els principis que volem complir i veiem quines vies diferents hi ha que satisfaguin tots aquests principis.
I per aconseguir què? La independència, l'autodeterminació... Okay, això ja sé que no depèn del grup d'assessors que
està vostè. Dependrà del que en aquell moment...
El govern del govern decideixi.
No sé si del govern, sinó dependrà del final de quina sigui la voluntat reiterada i majoritària i àmpliament consensual dels catalans. I això ara per ara és un misteri.
No, això dependrà de consultar-los, no? Però,
en tot cas, el referèndum de 2006 de l'Estatut no només no va estar aprovat per Esquerra, sinó que va suposar el trencament del primer govern maragall, no? Això vol dir que el comptador s'ha de posar a zero en quin moment, no? Per tal de voler arribar a una situació en la qual es pugui convocant un referèndum que es voti no una disjuntiva, sinó que es voti sobre un consens, no? Que es voti, que ratifiqui o no un consens, no? No de que es voti una disjuntiva o una altra d'uns contra l'altre, no? Que això al final crea aquestes, el 52 contra el 48. Quin seria el punt de partida o el comptador a zero que es podria posar per tal de que pugueu donar al govern unes opcions que siguin factibles, no? I que no tornem a un carreró sense sortida.
Bueno, això de posar el comptador a zero i això de que les opcions siguin factibles depèn molt de qui ho mira, no? És a dir, en funció de qui li preguntis et dirà que el comptador zero es posa el 2006, si li preguntes a algú altre potser et dirà que el 99, si li preguntes a algú et dirà que el 2012. O sigui, això del comptador zero crec que ens costaria una miqueta posar-nos d'acord. Per tant, jo no em preguntaria tant si hem de posar o no el comptador zero, sinó si assumim que la gestió d'aquesta problemàtica passa pel consens. I aleshores, i què implica que passi pel consens? Implica assumir que no només tu tens la raó, sinó que hi ha altres persones que tenen posicions diferents i sobretot que admets la legitimitat de les altres posicions. La qual cosa a mi em sembla un avenç bastant substancial, no? Reconèixer doncs, que hi ha posicions diverses que tenen el mateix dret que tu a ser defensades, el mateix dret que tu a ser escoltades i que també tenen que han de poder tenir les mateixes possibilitats de ser realitzades com a mínim que tu, no més, però com a mínim que les que tens tu. Això, tal com s'ha gestionat la política catalana en els últims anys, doncs ja em sembla un avenç considerable, no? Reconèixer l'alteritat, que de fet és un dels primers passos per gestionar els conflictes. Viabilitat. Hi ha moltes variables respecte de la viabilitat. El joc de majories i el joc de minories, el context internacional... Home, no s'explica tot el que va passar a Catalunya la dècada passada sense tenir present el que va passar al referèndum d'Escòcia, no? I per tant, hi ha moltes variables que condicionaran aquesta viabilitat.
En tot cas, començar una renovació, una actualització de l'Estatut actual sense tenir en compte altres partits com el PP, que no va ser-hi en el seu moment, seria tornar a la mateixa situació.
Per això estic insistint tant en aquesta idea de consens i fins i tot insisteixo en la idea de no exclusions. No? Jo crec que en un procés que vulgui gaudir de tota la legitimitat tothom ha de poder estar convidat. Altra cosa és que després hi hagi qui se'n vulgui desmarcar, que és una opció política absolutament legítima. Mira, això no m'interessa, no estic disposat a jugar. Però que no haurien d'haver-hi línies vermelles si realment el que volem és intentar construir un consens el més ampli possible. Jo, per exemple, i no me n'amago perquè ja ho he defensat, vull dir, jo no crec que s'hagi d'excloure mai a Vox de res, no? Perquè és un partit que té representació, que representa uns ciutadans i que, per tant, ha de ser convidat, com la resta, a prendre decisions. Altra cosa és que ells no comparteixin, que no formin part del consens, però l'exclusió no és bona en un sistema democràtic en el que precisament hem d'acceptar, per molt que discrepem, la legitimitat de l'altre.
Molt bé, esteu escoltant com cada dissabte converses a la cadena COPE Catalunya i Andorra des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Centre de Barcelona amb el Manel Manchón, Leandro Lamor, avui convidada la senyora Astrid Barrio, que és politòloga, professora de Ciències Polítiques de la Universitat de València i ara també integrant d'aquest grup d'experts que ha d'elaborar un camí pel govern de la Generalitat de cara a això que es diu l'acord de claretat que proposa el president Pere Aragonès. Arribats en aquest punt del converses, jo li pregunto a la senyora Barrio, li agrada l'òpera a vostè?
Sí que m'agrada.
Doncs escolti una cosa, miri, aquí aquesta gent de l'Eurostars Gran Marina, durant tot aquest mes de maig, té una proposta molt interessant que val la pena que vostè la conegui i els oients també. Es diu Dissabtes d'Òpera, Sàbados d'Òpera. I això es tracta de que tots els dissabtes d'aquest mes de maig, doncs, qui vulgui pot assistir a un recital d'òpera acompanyat d'una magnífica proposta de cocteleria en el bar d'aquí del Gran Marina i, a més, completar-ho amb un sopar magnífic sota els estels, a dalt de tota la terrassa, que és fantàstica la terrassa, i veure Collserola, veure el mar, amb un bon còctel i un bon acompanyament d'òpera. Es diuen Dissabtes d'Òpera, Sàbados d'Òpera, tot aquest mes de maig aquí a l'Eurostars de la Marina. Si us agrada, si voleu provar amb la vostra parella, només heu de fer una cosa, agafar el telèfon, el mòbil o el fixe i trucar amb aquest telèfon que us dono ara, el 936-039-000, el 936-039-000, i dir que, escolta, voleu venir amb aquests dissabtes d'òpera aquí al Gran Marina, us prendran nota, us diran endavant, podeu venir, escoltareu un magnífic recital d'òpera, uns cantants magnífics que hi ha, jo els he pogut escoltar ja i m'han encantat, tindreu un còctel meravellós i si teniu ganes de sopar amb aquestes nits tan maques que fa Barcelona ara, doncs també podeu fer-ho. Recordeu el telèfon 936-039-000, aquests dissabtes d'òpera, Sàbados d'Òpera, aquí a l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, en un lloc fantàstic, el Collserola d'una banda i el mar per una altra. Senyora Barrios, ja ho sap, eh?
Caram, si doncs ganes, és molt temptador,
el temptador,
cultivar els sentits, escolta, no? El gust i, aquests, i la música i
aquests,
és fantàstic.
I aquests cantants d'òpera que tenen aquí són de primera categoria. Jo els he gaudit i dona gust, eh? Molt bé, deixem la prova de costat, tornem a parlar del món de la política, que li agrada molt a vostè, i jo ja hem parlat prou de l'acord de claretat, ja n'hi ha prou, no? Què et sembla si li pregunto per les eleccions municipals? Sobretot de Barcelona.
Em sembla un embolic, eh? Em sembla una pregunta molt compromesa.
Molt compromesa. Això és com una travessa que mai saps si tocarà o no tocarà, no? Perquè hi ha tanta igualtat entre tots, entre la senyora Colau, Collboni, senyor Trias, Maragall, els outsiders que poden sortir per dir, que poden decidir. Aviam, vostè que és politòloga, segur que té un dibuix o no? O està desorientada
estic
com nosaltres?
Estic tan desorientada com el comú dels mortals i potser més encara, perquè com que em miro les enquestes intento seguir...
Vallen cert a les enquestes, i més les del FIS, eh?
Bueno, però alguns escenaris sí que... Alguns escenaris dibuixen.
Bueno, sí, dibuixen intencions, però poca cosa més.
El que passa que és cert, que, i això ho sabem cada vegada més en els últims anys, no, que els electors cada vegada decideixen més tard el seu vot i, per tant, segurament, no sé si serà... els efectes de la campanya, perquè també hem de pensar que no tothom para atenció als estímuls polítics, però potser la gent decideix, en funció de com s'aixeca aquell dia, votar una cosa o votar una altra. Per tant, és difícil de preveure què pot passar, però el que sí que sabem és que hi ha unes alternatives amb més possibilitats que les altres, i en aquests moments segurament hi ha tres persones que tenen la possibilitat d'encapçalar l'alcaldia de Barcelona, que són Xavier Trias, que és Ada Colau i que és, Collboni. Però tot dependrà no de qui guanyi, sinó de quines siguin les possibilitats de sumes, és a dir, que arribin els 21 regidors, i també dependrà molt, jo crec, de quines siguin els interessos dels diferents partits a l'hora de configurar un govern a Barcelona. I aquesta partida crec que ja no només es jugarà a Barcelona, sinó que potser una part d'aquesta partida es pot arribar a jugar a Madrid.
Hi ha moltes coses en joc aquí. No oblidem que al desembre hi ha eleccions nacionals.
Sí,
també,
és evident que hem d'estar pendents de com poden influir i dels dirigents polítics d'aquí que han de tenir en compte els seus jefes, diguéssim, respectius, tret d'alguna força política que està dient que tot el que es decidirà aquí perquè no tenen cap representació fora, no? Però jo li volia preguntar la repercussió que tindrà, és a dir, si pot actuar el que passi a Barcelona com a palanca per a la política catalana. Hi ha molts que consideren que sí, no? que pot suposar un canvi. Per vostè podria, en funció de qui guanyi, i des del punt de vista del procés sobiranista, també des del punt de vista, entre cometes, de la normalització de la política catalana i de la gestió de govern?
Crec que queda molt camí encara. De fet, tot just acabem de travessar l'equador de la legislatura catalana i, per tant, plantejar dos anys vista un canvi crec que és complicat sense abans fer la parada de les eleccions generals. No? I crec que la parada de les eleccions generals serà determinant per saber quin és l'estat d'ànim. No? Però alhora, com deia, aquestes eleccions generals també estaran molt condicionades pel que passi a Barcelona. Barcelona jo crec que juguen unes quantes partides molt importants, és a dir, la partida en el món independentista, que passa en la competència entre Junts i Esquerra, i en el que uns molt bons resultats de Junts i de Trias poden alimentar l'expectativa del sector de Junts, que és més partidari de l'abandonament de la via activista i del retorn a la vida institucional. I això podria tenir un impacte rellevant de cara a la governabilitat a Espanya, perquè no és el mateix un Junts sense cap predisposició a col·laborar en la política espanyola que un Junts que estigui disposat a col·laborar en la política espanyola. Per tant, aquesta és una variable important que es jugarà a Barcelona, es jugarà després al conjunt d'Espanya i pot condicionar també la situació en la que Junts o el que sigui d'aquí un temps aquest espai es presenti a les eleccions. Després hi ha les expectatives, no, del Partit dels Socialistes, que evidentment doncs, recuperar una plaça com Barcelona pot ser doncs, un al·licient molt important. No? Pedro Sánchez podent exhibir que Barcelona torna a ser socialista, doncs pot ser un, pot ser un
tanto important
un
per ells, no?
Molt, sí, clar, important per ells. Però després està la tercera peça, no? La tercera peça és què passa amb Ada Colau. Entenent que Ada Colau, jo crec que sí que és efectivament una palanca pel partit que no es presenta a les eleccions, però que està present en totes aquestes eleccions, que és Sumar. De la mateixa manera que les confluències van ser unes palanques per el creixement de Podemos al cicle electoral del 2015. Aleshores,
tot molt obert, no?
Està tot molt obert, però aquesta obertura pot, i sobretot les expectatives que puguin tenir els partits de cara al desembre, pot condicionar molt quin tipus de pactes hi hagi a Barcelona. Jo crec, per tant, que Barcelona és un gran laboratori, clar, per veure com poden gestionar els partits, o com poden arribar els partits i com es poden presentar els partits de cara a la batalla de desembre. I en funció d'aquesta batalla començarem a despejar incògnites respecte de com pot ser la batalla de les eleccions autonòmiques.
I vostè creu, per exemple, a Barcelona, la llista més votada acabarà sent la que governi Barcelona?
Això es fa...
De mal dir, ja ho sé, no? Però clar,
si no hi ha pacte, sí.
Molt igual,
Si no hi ha...
No va ser així.
Ja, però...
Si no hi ha pacte, depenent de quina sigui la força més votada, exacte, i si aquesta força té poder de veto per impedir altres pactes, doncs podria acabar sent la força més...
Per exemple, si la senyora Colau és la llista més votada, vostè la veu repetint mandat?
Depèn. Si és capaç d'impedir que es faci un pacte en contra seva, sí. Però dependrà de si pot.
Clar.
I potser no només depèn d'ella, potser depèn
d'una quarta força, no?
D'altres forces, clar, és a dir, perquè aquí fins ara hem parlat bàsicament dels que poden arribar a governar, però aquí jo crec que hi ha un partit que pot acabar, algunes enquestes apuntant a que qui podria tenir la clau de la governabilitat seria l'última força, no? Que seria el, com a mínim l'última força que les enquestes detecten, sí, que pugui entrar amb garanties,
Popular, no?
Que és el Partit Popular, sí, que pot tenir la clau de la governabilitat. I això també de cara el paper de Feijóo en perspectiva de les generals, doncs també podria exhibir una vocació de pacte i de centralitat que podria reforçar un dels flancs, no, en els que
sí, perquè Feijóo també s'hi juga molt, no? Aquestes, no només a les municipals de Barcelona, sinó a les autonòmiques en general i a les municipals també, no? Clar.
A veure,
hi ha algunes comunitats claus, no?
Un dels problemes de la política espanyola dels últims anys és la pressa amb la que exigim als dirigents que consolidin les seves posicions. Ningú no se'n recorda quant de temps li va costar a Felipe González d'arribar a la presidència del govern, o el temps que li va costar a Aznar arribar a la presidència del govern. Per tant, a la primera elecció, i fins i tot no sent candidat, a la que concorre el seu partit, no se li poden exigir responsabilitats. Vull dir, hauríem d'intentar ser una miqueta més pausats amb els temps i permetre als lideratges consolidar-se i anar exhibint a poc a poc les seves virtuts. Yeah. El que passa que hi ha una pressió...
No, ni en el PP en general, en general, mira com van caient,
ara,
no?
Això no seria tan problemàtic si no hi haguessin líders alternatius. El problema és que, en el cas del PP, es dibuixa un escenari en el que a qui li atribuïm la responsabilitat de la victòria, encara que ell no es presenti a les eleccions, les coses no van com esperaven, doncs hi ha un recanvi, no?, que a més presenta un model molt alternatiu o molt diferent al que ell presenta. Però mesurar-ho en aquests termes segurament és equivocat. Per què? Perquè tant a les eleccions, tot i que hi haurà una clau nacional per la coincidència en el temps, però en el fons la clau local és fonamental en tots els casos i les dinàmiques autonòmiques també són fonamentals. Ara, la interpretació que es farà serà en termes globals. La meva sospita és que, a menys que sigui que tot caigui del mateix sac, no?, que tot caigui en favor del Partit Socialista o tot caigui en favor del PP, segurament tothom podrà exhibir alguna victòria la nit electoral, no? I com sempre. Que tothom podrà exhibir alguna victòria...
Això és com els de GEL, que tots guanyem.
Si els socialistes perdessin València, perdessin Barcelona, perdessin Aragó.
Castilla-La Mancha.
O si el PP no és capaç de revalidar res, doncs aleshores, ara, jo
però sí que m'aventuro
que... a dir que hi haurà un cert... Que els números ens diuen que està tot molt igualat i per tant hem de preveure que hi haurà un cert equilibri i que aleshores serà més difícil.
Però ara que deia sobre el tema de Barcelona, la clau, i fent una mica de broma, però serà qui despengi primer el telèfon, és a dir, qui acabi aquella nit trucant de seguida per avançar-se la resta d'adversaris, pensant en el que va passar el 2019, no?
Es va precipitar aquella nit, eh?
No sé pas si això dependrà del telèfon o si les converses ja estan molt avançades i per tant el que queda és veure els números.
Està molt avançada.
Jo ho heu tancat.
Jo no tinc informació.
Ho ha deixat anar.
Cap informació, a més jo no em presento les eleccions, però, és a dir. Sempre hi ha converses anticipatòries i per tant això també seria estrany que no hi haguessin. I també sabem que hi ha converses i que hi ha fílies i que hi ha fòbies i això també en política acaba tenint pes. Però no sé si dependrà d'aquesta pressa o dependrà una mica
dels càlculs
que ja tots tenen fets.
Hi ha molta pressa, no? Vull dir, això dels líders que s'han de consolidar, sí, hem vist com han caigut.
I això és un problema.
Pablo Iglesias ha caigut, Rivera ha caigut, en fi.
Són temps d'impaciència, no?
Sí, vull dir que no tens gaire temps per consolidar-te, no? O guanyes o fora, un altre.
Sí,
això
sí.
Tampoc és bo. Ni en política ni en res, no?
No, és que la vida tot ha d'anar madurant una miqueta, no? I precisament madurar vol dir això, madurar, i de vegades les coses estan verdes i se'ls demana que estiguin madures, doncs necessitem un temps. Segurament no és el que més s'ajusta als temps en què vivim, però com a mínim reivindiquem-ho.
Leandro.
No, jo tenia una qüestió, tornant al tema del comitè d'experts, no? Al final... vosaltres el que donareu serà, diguem-ne, les regles o de que el referèndum que al final es pugui convocar pugui passar a la ITV, no? per entendre's, no? A nivell tècnic de qualitat, de claretat democràtica, no? En aquest sentit, vosaltres demanareu algun tipus de garantia al govern, perquè en quant al compliment, o sigui, d'unes premisses mínimes, no? de que això que vosaltres digueu que és un estudi important i que donareu diverses alternatives, alguna mena de clàusula de que això sigui que vinculi el govern a complir aquelles mínimes regles de claretat.
Un repte per una professora.
O és una qüestió
crec que bàsicament el que intentarem fer és buscar o oferir vies que respectin uns principis. I si respecten... esperem que vinculin al govern, perquè d'això en dependrà en gran mesura la legitimitat, no? de tot el que es pugui engegar.
Nosaltres depenem d'un rellotge que es diu que hem d'acabar. Estic Barrio, doncs. Politòloga, professora de Ciències Polítiques de la Universitat de València. Està com sempre un plaer escoltar-te. Gràcies per estar amb nosaltres. Moltíssima sort en aquesta taula d'acord, que arribeu a un acord i que sigui pel bé de Catalunya i d'Espanya. Gràcies.
Un plaer estar amb vosaltres. Gràcies.
Leandro, gràcies. Malena, gràcies. Dissabte acabem les converses. Cadena Cope, Catalunya, Andorra. Adéu-siau, que vagi bé.